Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 26 de febrer de 2025. A Verges han vist sortir el sol fa justament 33 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 5 graus, un gran canvi respecte als anteriors dies on feia més calor. I és que el sol serà el protagonista d'aquest dimecres i tindrem el dia de la setmana amb més sol. Per tant, aprofiteu-lo perquè tots aquells que vau patir els ruixats d'ahir la tarda, doncs sabreu que la veritat, van arribar amb molta força. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que han desarticulat una xarxa de tràfic de drogues a Palafrugell i, de moment, hi ha 14 persones implicades. A més, destacarem que entitats i ajuntaments de l'Alt i el Baix Empordà i també del Gironès han anunciat protestes en contra de l'eòlica marina. Però també hem de destacar que l'Associació Turística d'Apartaments ha aprovat la col·laboració d'ajuntaments i de la Generalitat per lluitar contra l'oferta turística il·legal. De seguida ampliarem tota aquesta informació, però a més avui hem de destacar que parlarem amb el president de la Cambra de Comerç de Palamós, el senyor Pol Fages, sobre les diverses demandes que van fer les Cambres de Comerç de Catalunya al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una reunió que es va fer la setmana passada. Però, a més, arriba Carnaval i un dels grans actes, un dels grans esdeveniments, a part de les grans rues aquí al Baix Empordà, és la Sopa de Verges. I és que parlarem amb el president de l'Associació de la Sopa de Verges, Josep Maria Font, sobre aquesta menja que tradicionalment es fa per aquesta època, més o menys al febrer-març, i en parlarem una mica més sobre les activitats que hi haurà aquest cap de setmana i del que podrem tastar a Verges. De seguida ho repassem tot abans, però també hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim en Dani Cortés. Bon dia, Dani.
Bon dia.
També tenim a l'Anna Salvador. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que tal com avançàvem, han desarticulat una xarxa de tràfic de drogues a Palafrugell amb 14 persones implicades, Dani.
Els agents han intervingut 2,3 quilos de marihuana, 1,2 quilos de xix, 51 grams d'MDMA en cristall i 25 grams de cocaïna, més de 7.000 euros en efectiu. A més, s'han bloquejat 11 comptes bancaris i s'han comissat 6 vehicles durant els registres que es van fer ahir en 6 domicilis i 2 locals de Palafrugell.
I entitats i ajuntaments de l'Alt i el Baix Empordà i també del Gironès han anunciat protestes en contra de l'eòlica marina, Anna.
34 ajuntaments i diverses entitats es van reunir ahir per rebutjar de manera frontal els parcs eòlics marins que es volen projectar a la costa de les comarques gironines. Molts ja han presentat al·legacions als projectes, però també han amenaçat amb coordinar-se per fer mobilitzacions, si cal, a partir del mes de juny.
I tal com avançàvem, l'Associació Turística d'Apartaments de la Costa Brava i del Pirineu de Girona aprova la col·laboració d'ajuntaments i també de la Generalitat per lluitar contra l'oferta turística il·legal. I és que l'eina de rastreig que ha desenvolupat la Generalitat ja està operativa i permet detectar anuncis fraudulents a internet. Municipis com Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, Palamós, Palafrugell i Torroella de Montgrí ja s'han sumat a aquesta iniciativa. I canviem de tema perquè els voltors de la Bisbal han comprat l'espai de la Rigotaverna, Anna.
Els voltors han comprat el solar Passeig 13-15 per ampliar, diuen, el recinte de l'Empordà Music Festival. Aquest és l'espai on els geganters feien diverses activitats com la Rigotaverna durant la festa major. Tot i haver-lo comprat, els voltors asseguren que els geganters podran seguir fent-lo servir.
I Calonge i Sant Antoni és un dels altres municipis que ja ha començat la seva participació en diverses fires turístiques arreu d'Europa i també a l'Estat. Concretament, aquest cap de setmana ha participat de manera simultània en dues cites, a la Free Mansion a Alemanya i també a la Navatour de Pamplona. I encetem la plana cultural perquè Pau Vallvé tancarà el Festival Ítaca 2025 a la platja de Portbó de Calella de Palafrugell. Què més en sabem, Dani?
Pau Vallvé oferirà un repertori centrat en el seu últim treball, que presentarà en directe per primera vegada dins del Festival Ítaca. El cartell del concert es va presentar ahir al matí a la platja del Portbó amb la participació de la regidora de Cultura de Palafrugell, Andrea Albizua, i el director del Festival Ítaca, Fran Arnau.
I canviem de tema perquè Palamós farà un taller de pintura oberta a totes les dones del municipi amb l'objectiu de crear un mural col·lectiu que visibilitzi la diversitat de les dones i les desigualtats de gènere. L'activitat és gratuïta i l'organitzen els serveis municipals d'Igualtat i Ciutadania i Migració i compta amb la col·laboració de la delegació local d'Oncolliga. I com sempre, més enllà de l'Empordà, passen coses, perquè de moment hem de destacar que Ucraïna ha arribat a un acord amb els Estats Units per destinar el 50% dels beneficis de l'explotació dels seus recursos naturals, que encara estan per explotar, a un fons d'inversió conjunt. La part nord-americana tindrà més poder de decisió en aquest fons, que servirà per fer inversions en l'economia ucraïnesa. Així ho han confirmat fons de l'Oficina Presidencial d'Ucraïna al diari The Kyiv Independent. Segons la publicació Ucraïna Pravda, el document final que ha estat acceptat per Kyiv prescindeix de condicions d'esborranys anteriors presentats per Washington que preveien que la contribució al fons havia d'arribar als 500 milions de dòlars. D'altra banda, Ucraïna, però, no ha aconseguit que els Estats Units es comprometin per escrit a continuar donant suport militarment al país a canvi dels beneficis econòmics que preveu aquest acord. Això enmig de les negociacions per mirar de frenar aquest conflicte que, recordem-ho, inclou a Ucraïna i a Rússia i Estats Units, doncs, està fent de mediador. Però hem de viatjar fins al País Valencià perquè el govern mira de salvar a Carlos Mazón davant de la justícia. I és que 4 mesos després de la dana, el paper del president valencià continua sent un mar de dubtes ara, en el moment d'informar a la jutgessa que investiga el cas de la Generalitat Valenciana, confirma que Mazón no era el comitè d'emergència quan es va enviar l'alerta als mòbils per les inundacions. Això és un gir radical en el discurs que s'havia donat fins ara. La versió oficial de la presidència era que el president valencià havia arribat al comitè d'emergències passades les 7 de la tarda, cap a 7:45. Ara, però, el govern valencià reconeix que a les 8:11 Mazón encara no hi era. Va ser quan es va enviar l'alerta a la població. Les al·legacions del president de la Generalitat Valenciana és que hi havia molt de trànsit i que se li va fer impossible arribar abans. Doncs veurem com segueix aquest judici per les morts de la dana. Però a més hem de destacar que el govern espanyol confirma que convertirà la comissaria de la Via Laietana de Barcelona en un espai de memòria històrica com la presó model. Això implicarà, segons el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, el trasllat de la policia cap a un altre edifici. El ministre ha destacat que compten amb la complicitat i també amb el suport de les institucions catalanes i del Parlament. I canviem de tema perquè els Mossos d'Esquadra han detingut a 4 persones, una d'elles menor d'edat, relacionades amb la mort violenta d'un nadó a Cubelles, al Garraf. El cos del bebè de tan sols un mes de vida el van trobar just abans de Nadal en un contenidor del municipi. El menor de 17 anys l'han detingut a Barcelona i ja està tancat en un centre juvenil. Pel que fa a la resta, 2 dones i un home se'ls ha arrestat a Cubelles i han de passar a mans del jutge durant les properes hores. I parlem de la policia dels Sils a la Selva, que ha de patrullar a peu per la falta de cotxes. Així ho ha denunciat el sindicat CESIF a través d'un comunicat on alerta que els 2 vehicles logotipats que té el cos, només un està disponible i està en condicions nefastes i inadequades. Asseguren que han advertit fins a 2 vegades al cap del cos policial sobre l'estat del cotxe i també ho han explicat a la regidora de Governació del Poble, però la situació continua igual com ara. En paral·lel, es dona la circumstància que el segon cotxe, més nou i de rènting, s'ha variat canviat i continua el taller sense data concreta de reparació. A més, el contracte no contempla un vehicle de substitució perquè es veu que es volen estalviar els costos. I abans de seguir amb el repàs informatiu, fem un repàs d'aquesta previsió meteorològica que ens ha preparat el nostre meteoròleg de confiança, Isaac Vilà, i és que el sol serà el protagonista aquest dimecres, com dèiem, i tindrem el dia de la setmana amb més sol, per tant, aprofiteu-lo, i les temperatures es mantindran fresques al matí, aquells que heu sortit de casa ja ho haureu notat, i serà més agradable durant el dia amb una sensació de fred a causa d'una lleugera tramuntana que bufarà durant el matí. La situació marítima estarà alterada amb mar de fons de nord, per tant, compte, i demà dijous tornen els núvols, però sense precipitacions. Veurem, però, el temps que, com dèiem, dilluns ens acompanyarà al llarg d'aquest cap de setmana, perquè recordem-ho, a Sant Feliu de Guíxols, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Palamós, i també a Santa Cristina d'Aro hi ha aquestes rues al llarg d'aquest cap de setmana per celebrar el Carnaval, i veurem si el temps acompanya a tots aquells i a totes aquelles que desfilin en aquestes comparses i en aquestes carrosses. I ara escoltem el comentari d'avui que ens porta Martí Sabrià.
La cuina de l'Empordanet. Avui he tornat a assistir a una gravinada amb la gent de la cuina de l'Empordanet, 4 anys després d'haver-ne deixat la direcció. Ha estat plaer en tornar a compartir amb ells aquesta festa anyal amb proveïdors, patrocinadors i amics. Una iniciativa que va començar el segle passat de la mà dels primers integrants del col·lectiu, en Joan Piqué, en Jaume Font, en Toni Izquierdo, en Pere Bahí, en Rafael Sabadí, en Jaume Vidal, en Quim Ferrarons, Eduard Gascons i alguns altres que podem deixar. Alguns d'ells ja desapareguts i altres encara al peu del canó. Penso que el país no és prou conscient o que simplement no ha estat prou agraït amb la immensa feina que han fet per preservar i difondre el nostre patrimoni gastronòmic, generat fonamentalment en el període 1800-1880, el moment del màxim esplendor de la indústria manufacturera del suro i que va començar a caure als anys 60 del segle passat amb la primera arribada massiva de turistes i la voluntat empresarial d'amagar la cuina del país en favor de la mal anomenada cuina internacional. Sense aquesta colla, constituïda formalment l'any 1995, però feia temps que participaven en iniciatives col·lectives, no hi hauria hagut la possibilitat d'estendre iniciatives de campanya sobre un determinat producte, com fou la garoïna del 1992 a la resta de municipis de la comarca, amb altres campanyes com la gamba de Palamós, l'arròs de Pals, la viram de Pere Tallada, el peix blau ganxó o el peix de Roca de Begú, la majoria de les quals, encara avui, 30 anys després, contribueixen a l'èxit turístic i gastronòmic del Baix Empordà. Sense ells, tampoc no hauríem substituït abans que ningú el litoral català, la mantega per l'oli, ni els plats de pedra pels de ceràmica d'autors locals, ni les copes de vidre trençat per les de vidre fi, ni hauríem retornat a les taules els arrossos a la cassola en substitució de la paella, ni els vins de l'Empordà en comptes dels Riojas. Afortunadament avui hem pogut comprovar altra vegada que una nova generació ha pres el relleu i segueix defensant la identitat gastronòmica de la comarca per molts anys.
Doncs és tot un encert que es continuï defensant aquesta capacitat gastronòmica que tenim aquí a l'Empordà amb totes les propostes que tenim des dels diversos col·lectius, des dels diversos municipis que tenim aquí al Baix Empordà. Moltíssimes gràcies, Martí Sabrià, pel comentari d'avui, i nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Jellows de Cromio. And there's a reason.
such uncertainty? Why can't she give some sort of sign? You know, and I know, a thing or two about loyalty. Ooh, but that girl don't pay no mind. So is it really my fault? I get a shiver when I see her with those other guys, wearing the jacket I bought. Ooh, I can't help but lose my temper and I don't know why. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When my friends talk to my girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When my friends talk to my girl, I ain't with it. Loving, I wish she'd care to see, but she only cares when she's so inclined. And I fret so much about her loving, I wish she'd let me be, but her destiny's got us so intertwined. Back in 2011, I decided to not let this play with my mind. But when the boys from out of town, they come back around, I feel like I'm meeting a crime. My girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When my fellas talk to my girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When my fellas talk to my girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When my fellas talk to my girl, I ain't.
Mauvais garçon, mauvaise baisse. Me dit que je suis pas belle comme ça, que je sais rien. Qu'il est jamais au avec moi. Mauvais garçon dit qu'il m'aime, mais il voudrait tout changer chez moi. Jusqu'à ma façon d'être, de sortir et de rire aux éclats. Mauvais garçon me rabâche, tout est de ma faute si je l'écoute. Il veut pas que j'aille en boîte, que je parle, que je danse avec d'autres. Mauvais garçon me dénigre, me donne tous les noms d'oiseaux, mais les oiseaux eux sont libres. Plus son amour est une prison, mais moi je reste. Dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Faut que j'arrête, on m'a dit faut que j'arrête de voir mauvais garçon. Mauvais garçon tient les fils, et c'est moi le pantin. Un jour sur deux il est mignon, un jour sur deux il est pire qu'un. Mauvais garçon joue les terres, et moi j'apprends les lois de l'amour et j'y connais rien. Et plus il me fait marcher et plus je cours, mais moi je reste. Dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Il faut que j'arrête de voir mauvais garçon. J'ai retrouvé l'amour de moi qui m'attendait loin de ses bras. Maintenant je sais.
I això és Mauvais Garçon d'Elena i nosaltres ara anem cap a l'entrevista. I les cambres de comerç catalanes es van reunir aquesta setmana passada amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per exposar les principals preocupacions que tenia l'empresariat. La trobada va servir per posar sobre la taula les dificultats que afronta l'economia catalana i també l'espanyola. I per parlar de tots aquests punts que van treballar les cambres de comerç amb el president del govern espanyol, ens visita el president de la Cambra de Comerç de Palamós, el senyor Pol Fages. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, m'agradaria saber quins van ser els principals problemes o els principals punts que es van treballar en aquesta trobada amb el president espanyol.
Bé, en primer lloc, també destacar que per primera vegada un president del govern espanyol es reuneix amb les 13 cambres de comerç i també hem afegit 4 empresaris, membres dels plenaris de les cambres. Per tant, va ser una trobada excepcional, única i molt important. En definitiva, com a cambres que treballem per defensar els interessos de les empreses i impulsar un entorn competitiu, sobretot la principal necessitat que li vam traslladar és reduir la burocràcia i millorar les infraestructures. De fet, aquests dos temes són factors clau per al desenvolupament econòmic nostre i alhora reclamar com a empresaris del territori aquest finançament singular i que es compleixi, no?, aquesta disposició addicional tercera de l'Estatut per millorar un tema clau, que són les infraestructures, des d'aèries, ferroviàries, terrestres, i en el cas doncs, també que convingui doncs, la part marítima amb els ports, amb els dos ports de l'Estat que tenen. No? Aquest és el que vam defensar, era el gran tema era la burocràcia, el reduir aquesta regulació constant que tenim, normatives, que a vegades són absurdes i que ens trobem en situacions allò molt, molt complexes de tramitar amb l'administració central. També ens passa amb l'administració de la Generalitat, a nivell de Catalunya, però també i sobretot amb aquestes estatals.
Perquè, esclar, comentava, no?, l'excés de burocràcia. Quina hauria de ser la solució? És a dir, què s'hauria de plantejar, no?, per mirar de reduir aquesta burocràcia que no únicament afecta el sector de l'empresariat únicament a les empreses que tenim a peu de carrer, sinó que també afecta altres sectors. Per exemple, la pagesia, una de les reivindicacions que té és aquest excés de burocràcia. Esclar, com caldria treballar per reduir tot això en el cas de l'empresariat?
Oi, la simplificació, de fet, hi ha una llei, aplicar aquesta llei també aquí a Catalunya, però aplicar una llei de simplificació administrativa és l'administració té accés a molta documentació. Per tant, hem d'anar més amb una declaració responsable, hem d'anar més amb finestretes úniques, perquè no hagis d'invertir temps en anar a diferents administracions, de diferents ministeris, per un tema que potser és de l'agricultura o la pagesia, però que és transversal, que no només toca en un departament d'agricultura, sinó que també pot tocar a medi ambient, també pot tocar a treball. Per tant, unes úniques declaracions responsables i únics tràmits, no?, amb tota la documentació i sobretot l'escurçar els terminis de resposta, perquè això hi ha necessitat, vull dir, no podem estar en terminis de 6 mesos, de 8 mesos, passen massa temps, no pot ser, d'agilitzar i simplificar. I després, revisar el que s'està demanant, perquè a vegades són peticions massa absurdes i que frenen, perquè tenen casuístiques molt, ja dic, molt estranyes, i que no pot ser que siguin tant allò més papistes que el papa. No, hem de simplificar i hem de facilitar les coses, perquè a més no tothom té la capacitat de tenir un departament que només es dediqui a fer això, i hem de pensar que les empreses, hi ha grans empreses mitjanes, però que en el cas de Catalunya i en el cas de nosaltres de la marcació de Palamós, és més petita, microempresa i autònom.
Esclar, vull dir, és el que estàvem parlant, que l'estructura d'empresa, en aquest cas, per exemple, sobretot aquí a Palamós, però també a gran part de les comarques gironines, no estem parlant de grans empreses, sinó que estem parlant més de pimes. Esclar, entenc que aquesta simplificació ajudaria a dinamitzar una mica més aquestes empreses i centrar-se més en el que seria l'aspecte de la productivitat, no?
Sí, i sobretot vam reclamar també, no?, que un acompanyament i un assessorament i un suport, no? A ajudar les empreses a superar aquestes traves burocràtiques, i en aquí sí que vam posar, doncs, de manifest la xarxa Cameral, que són doncs, 13 cambres de tot Catalunya, que són 45 delegacions, que són més de 350 treballadors, tècnics camerals, amb el personal, i en aquí és important també oferir aquest acompanyament i aprofitar moltes de les ajudes i subvencions que sovint queden desertes per una manca de saber fer aquestes tramitacions i alhora doncs, que es tingui una miqueta de seny i criteri, perquè hi ha hagut vegades que venen subvencions i ajudes, que estan molt bé, però venen en períodes des del 15 d'agost o el 23 de desembre. És, a veure, està bé, però el 23 de desembre i tens 15 dies per presentar-ho, home, doncs en aquest cas allarguem el termini de poder preparar tota la documentació, perquè a vegades no ho saps el mateix dia que surt aquesta ajuda o aquesta subvenció, ho saps 3-4 dies després, però queda només 12 dies. I en 12 dies, doncs, en algun cas has de preparar alguna memòria, en els casos has de preparar documentació, i la gent no ho té per la mà. Si estàs acostumat, sí, si no, no. Per tant, aquesta burocràcia és, de vegades és per massa temps que trigues, o també perquè et donen poc temps per preparar-ho. Mm-hmm.
I, esclar, parlàvem de productivitat i parlàvem, no, de tota aquesta feina, però una de les alertes, no, que van posar sobre la taula és aquest absentisme laboral. Esclar, no sé si aquí a la demarcació de Palamós ha crescut aquesta problemàtica i si realment afecta en aquesta productivitat de les empreses.
A veure, no tenim una informació rigorosa de part de les empreses, mm-hmm. però sí que hi ha un sentiment de que en aquelles mitjanes, grans empreses, ho estan notant. És cert que en un àmbit més metropolità o de grans concentracions industrials o de polígons industrials, que hi ha més volum, es nota, hi ha un creixement, hi hauria una desigualtat a nivell de Catalunya, doncs des d'àmbits més de Tarragona, de Barcelona, evidentment, Sabadell, Terrassa, Vallès, no? Aquí la demarcació de Palamós és un sentiment que ja existeix, però ja està sent preocupant, no tant el fet que existeixi l'absentisme laboral, sinó que no hi hagi una regulació o un acompanyament per part de l'administració de... Bueno, l'empresa s'hi troba en aquestes situacions, què podem fer? I davant de defensem qualsevol baixes per qüestions mèdiques, qüestions familiars, qüestions personals, però l'absentisme laboral, el sol fet de no anar a voler treballar quan un té un contracte i l'empresa ha de mantenir un compromís i ha de mantenir uns costos perquè has de continuar pagant, el mateix, dius, home, no tinc el treballador, he de continuar pagant, i si és un absentisme laboral que va bé, potser he de cobrir aquesta. Per tant, això què fa? En resta productivitat, perquè primer, quan no el tinc, aquella persona no està fent la feina que li toca. I si no el tinc i l'he de substituir, evidentment, he de contractar i tinc uns costos superiors que van en detriment doncs, de l'economia i la viabilitat del servei de l'empresa.
Mm-hmm. I, esclar, com caldria combatre, no, aquest absentisme laboral? O combatre'l potser no és la paraula, però treballar perquè no es produeixi de manera tan accentuada?
Home, primer pedagogia. Jo crec que hem de fer una pedagogia als treballadors de que sàpien què costa, quines inversions fan les empreses per mantenir els llocs de treball. Pedagogia de què implica aquest absentisme, que tingui més consciència. Això és educació, és educació, és educacional. I la gent que opta per un absentisme laboral sense més ni menys, sense raó o sense haver advertit o sense haver advertit dels problemes que s'està trobant, aquí hem de crear climes, no?, de confiança, d'explicació, de transparència, i això és una... Crec que és una formació, una conscienciació que ha de venir per totes bandes. Jo crec que aquí és empreses, també els representants sindicals en el cas de que estiguin aquestes empreses, però després hi ha un absentisme laboral en empreses que no tenen sindicat o que no tenen gent. Per tant, és els treballadors. Jo crec que és important això. I després, evidentment, si aquesta via de, del diàleg i de, del diàleg entre treballador i empresa ja s'ha utilitzat, doncs evidentment hem de passar a un segon nivell, que és doncs, una, la imposició d'algun tipus de mesura cap al treballador i també de control de l'administració. I alhora, per aquella empresa que s'ha declarat doncs, que té un absentisme laboral, doncs, unes bonificacions, una ajuda, o que no hagi de... no sé, algun tipus d'ajut econòmic, perquè, evidentment, si no, aquí qui acaba pagant aquesta situació és l'empresa, la viabilitat econòmica de l'empresa.
I canviant de tema, no? Perquè una de les altres qüestions que es va treballar durant aquesta reunió va ser la mancança d'infraestructures, la mancança en inversió que s'ha produït els darrers anys arreu de Catalunya, però també aquí al Baix Empordà. Esclar, com ens afecta això com a comarca a l'hora, no? de mantenir la salut d'aquestes empreses que tenim aquí al Baix Empordà?
Bé, en primer lloc hi ha un tema que és la xarxa ferroviària amb el corredor del Mediterrani. Aquesta és una infraestructura clau per tot Catalunya i que alhora contribuirà a totes i cadascuna de les marcacions camarals que hi ha, i nosaltres en particular, tenint en compte que Palamós i el cas també de Girona, bueno, som les demarcacions d'allò frontera amb França, no? El corredor Mediterrani és capdalt, és reivindicat, és necessari. Aquesta és una. Després, la connexió més particular de ferroviària entre la línia de Renfe, la línia Jonquera i Portbou i a Cervera, i la zona de França, amb l'ample de via per mercaderia. Però més important també és el manteniment d'aquestes infraestructures. El gran problema que estem tenint és les avaries constants de la xarxa ferroviària. Per tant, requereix un manteniment preventiu, on fa inversions en manteniment preventiu. Perquè podem tenir infraestructures, però si després no les mantenim, no ens servirà res. L'altra infraestructura clau per la nostra demarcació, per la nostra província, que és l'estació del tren d'alta velocitat a l'aeroport de Girona. Mm. Aquesta és principal. I alhora aquesta millora d'infraestructures de carretera en el qual facilitin també aquesta combinació de vehicle de carretera, però també aquesta mobilitat sostenible que estem reclamant, doncs que hi hagi un ample de carretera perquè hi puguin haver-hi vostès en el futur i en el present, no? El ciclisme, vehicles, peatons. Aquí és una mobilitat integral, ja no és només el cotxe, sinó també altres vehicles doncs, no motoritzats. I alhora, si volem tenir una mobilitat sostenible, doncs hem de garantir que tot aquell vehicle elèctric que arribi doncs pugui carregar-se. I quants espais de càrrega, estacions de càrrega de vehicles elèctrics tenim a la infraestructura estatal, nacional i autonòmica. Doncs aquí és també una inversió en aquest àmbit, però va lligat a que si tens més necessitat de carregadors elèctrics, hi haurà més consum d'elèctric, molt bé, i amb quina energia ho farem, això? Mm-hmm. Hi ha províncies de Girona, doncs bé, el baix nivell de cobertura d'energies renovables és inexistent, perquè a Girona província consumim energia però no en produïm. Mm-hmm. Per tant, aquí també aquesta decisió ferma d'implantar una cobertura d'energies renovables consensuada amb el territori, però s'han donat el cas per interès general, doncs que s'ha d'imposar i no pot ser que hi hagi necessitat, hi hagi voluntat de que n'hi hagi, que tothom ens omplim la boca de que hem de ser sostenibles i hem de tenir energies renovables, o que no les vulguem a casa nostra. Mm-hmm. Això com ens ho diguem. I aquest és un tema que també ha de venir, ha de ser transversal, ha de ser general, però de dalt a baix. De dalt a baix. Mm-hmm. A no ser que des de baix hi hagi algú que aixequi el dit i diu, sí, jo em vull, per tant, vinguin a casa meu, que aquí els hi deixo fer. Cosa que això encara no està passant.
Doncs veurem com evolucionen totes aquestes demandes que han fet des de les cambres de comerç de Catalunya. Nosaltres hem parlat amb el president de la Cambra de Comerç de Palamós, el senyor Pol Fages, sobre aquests temes que cal posar sobre la taula i parlar-ne i abordar-los. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí i n'estarem molt pendents de com evolucionen tots aquests temes. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi
moltes
bé.
Gràcies. Adéu-siau. Adéu-siau.
I quan passen 6 minuts exactes de 8:45 del matí, comencem amb el repàs informatiu a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, perquè hem de destacar que la Guàrdia Civil, en col·laboració de la policia local de Palafrugell, ha desmantellat una organització criminal que estava dedicada al tràfic de drogues. L'operació va acabar amb 9 persones detingudes i 5 més investigades per presumptes delictes de tràfic de drogues, blanqueig de capitals i també pertinent a grup criminal. Dani.
Els agents han intervingut 2,3 kg de marihuana, 1,2 kg de xix, 51 grams d'MDMA en cristall i 25 grams de cocaïna, més de 7.000 euros en efectiu. També es van bloquejar 11 comptes bancaris i es van comissar 6 vehicles durant els registres que es van fer a 6 domicilis i 2 locals del municipi. La investigació va començar a finals de l'any passat, quan es van detectar punts de venda de droga a Palafrugell. A partir d'aquí, els agents van començar una sèrie de vigilàncies i van obtenir indicis suficients per demanar a l'autoritat judicial les entrades i escorcolls. L'operació ha comptat amb el suport de tecnologia avançada, com un dron, així com unitats canines especialitzades en la detecció de drogues, armes i diners. Els detinguts han passat a disposició del jutjat d'instrucció de la Bisbal, mentre que la investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
I canviem de tema perquè hem de parlar d'energies renovables, perquè 34 ajuntaments i diverses entitats de l'Alt Empordà, el Baix Empordà i el Gironès es van reunir aquest dimarts per rebutjar de manera frontal els projectes de parcs eòlics marins que es volen projectar davant la costa de les comarques gironines. Aquests 34 consistoris han aprovat mocions de rebuig contra aquests plans que promouen l'eòlica marina a la zona. Ara bé, també amenacen que si no hi ha avenços, organitzaran mobilitzacions, Anna.
Asseguren que no rebutgen la producció d'energia verda, sinó el model amb què es vol fer. Diuen que ells aposten per un model ja traçat a la llei del canvi climàtic, descentralitzat, prop del lloc de consum i amb consens i diàleg amb agents del territori. També demanen que es valori la capacitat que tenen les zones ja degradades per acollir centrals industrials de producció d'energia i que es faci una planificació territorial prèvia per trobar els llocs més idonis. Finalment, els ajuntaments també s'han queixat de que es troben desemparats davant l'allau de projectes i el grau d'especificitat tècnica que cal per fer-hi front. Per tot plegat, ja han presentat al·legacions als projectes i avisen que, si cal, es mobilitzaran a partir del mes de juny per aturar-los.
I l'Associació Turística d'Apartaments ha aprovat la col·laboració d'Ajuntaments i Generalitat per lluitar contra l'oferta turística il·legal. L'eina de rastreig desenvolupada per la Generalitat ja està operativa i permet detectar anuncis fraudulents a internet. Municipis com Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, Palamós, Palafrugell i Torroella de Montgrí ja s'han sumat a la iniciativa, Oriol.
L'associació ha valorat positivament els esforços dels ajuntaments i la Generalitat per combatre els allotjaments turístics il·legals. L'entitat que representa el sector dels apartaments i habitatges d'ús turístic regulats considera que aquesta mesura és clau per garantir la competència lleial i protegir tant els visitants com els residents locals. La Direcció General de Turisme ha iniciat una coordinació amb 35 municipis catalans per millorar la detecció i sanció de lloguers il·legals. D'aquests, almenys 15 són de les comarques gironines, incloent-hi diversos municipis del Baix Empordà, com Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, Palamós, Palafrugell i Torroella de Montgrí, com comentaves. A més, altres poblacions, com Sant Antoni de Calonge i l'Escala, han mostrat interès en la iniciativa i han participat en sessions de formació per als seus tècnics inspectors. L'eina de rastreig desenvolupada per la Generalitat Generalitat permet als ajuntaments identificar habitatges d'ús turístic no registrats que es promocionen a internet. Un cop detectats, els equips d'inspecció poden iniciar els procediments sancionadors pertinents. Aquesta mesura reforça la llei de turisme, que atorga capacitat de control i sanció tant a la Generalitat com als ajuntaments. Segons la presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments, Esther Torrent, aquesta eina suposa un pas endavant en la lluita contra l'oferta turística il·legal, un problema que afecta greument el sector. Segons diu, és una problemàtica que ens perjudica des de fa anys. Aquesta plataforma pot ser una eina efectiva per millorar la regulació i garantir unes condicions de joc justes per als establiments legals. Aquesta iniciativa arriba en un moment en què el sector turístic està en plena recuperació després de la pandèmia i la pressió sobre el mercat de l'habitatge continua sent una preocupació creixent en moltes poblacions costaneres. Els ajuntaments que ja han implementat l'eina esperen que permeti reduir l'impacte de l'oferta il·legal i millorar la convivència entre turistes i veïns.
I canviem de tema perquè els voltors de la Bisbal han comprat l'espai de la Rigó Taverna al solar del passeig 13-15. Ho han fet després d'arribar a un acord amb la propietat. L'entitat ho ha explicat en un comunicat en què també han detallat què passarà amb les activitats que organitzaven altres associacions de la Bisbal en aquest espai, com la mateixa Rigó Taverna. Anna.
Sí, els geganters hi fan la Rigó Taverna durant la Festa Major, però també altres activitats com la ruixada. En el comunicat, els voltors asseguren que continuaran cedint l'espai a totes les associacions i entitats del municipi que el vulguin fer servir perquè volen que es converteixi en un viver d'activitats culturals. I en el cas concret dels geganters, diuen que garantiran que tinguin preferència. I expliquen que també els han informat personalment que durant la Festa Major els voltors seguiran fent els seus concerts i espectacles a la pista del Mas Clarà, com fins ara. També afegeixen que serà l'Ajuntament qui gestioni les autoritzacions d'aquestes estacions, com fa també amb la resta d'equipaments municipals. D'altra banda, els voltors també expliquen per què han decidit comprar aquest espai. Diuen que es deu a la necessitat d'ampliar el recinte de l'Empordà Music Festival i adaptar-lo als requisits tècnics, a més d'oferir una zona de vestidors als artistes. Finalment, també diuen que la compra s'ha fet amb un préstec bancari que es pagarà amb les quotes presents i futures dels socis de l'entitat.
I Calonge i Sant Antoni participen en diverses fires turístiques d'Europa i de l'Estat. Aquest cap de setmana passat ha participat de manera simultània en dues cites, la Frimmanschen a Alemanya i també a la Navatur de Pamplona, Oriol.
Sí, l'àrea de turisme de Calonge i Sant Antoni es troba en plena campanya de promoció en fires turístiques per tal de donar a conèixer el municipi com a destinació de turisme familiar, cultural i de enoturisme. Aquest cap de setmana està present en dues fires de manera simultània, com comentaves, a Alemanya i a Navarra. En aquesta última, la participació s'ha fet conjuntament amb Begur. Aquesta estratègia de promoció va començar al gener amb la presència a la fira Bacantivers a Utrecht i a la CMT d'Stuttgart. La campanya continuarà en els pròxims mesos amb diverses accions, com una presentació a Puigcerdà al març, un esdeveniment dedicat al turisme familiar a Bèlgica a finals del mateix mes i la participació conjunta amb Begur a la fira Expo Vacaciones a Bilbao al maig. Amb aquesta presència en fires especialitzades, Calonge i Sant Antoni busca reforçar la seva reputació entre els professionals del sector.
I encetem la plana cultural perquè el Festival Ítaca 2025 tancarà la seva edició d'enguany el diumenge 6 de juliol amb un concert de Pau Vallvé a la platja de Portbou de Calella de Palafrugell. L'actuació tindrà lloc l'endemà de la cantada d'havaneres en l'escenari que des de la segona edició del festival acull aquest concert de clausura. Dani.
En va parlar en Fran Arnau, director del festival.
Doncs enguany fem la 12a edició del Festival Ítaca aquí a Calella de Palafrugell a l'escenari a la platja de Portbou, i vindrà en Pau Vallvé a presentar-nos el seu últim disc, el 18è disc, una carrera bastant llarga, amb Agorafilia.
Pau Vallvé oferirà un repertori centrat en el seu últim treball, Agorafilia, que presentarà en directe per primera vegada dins del Festival Ítaca. A més de la seva veu, guitarra i piano, el músic estarà acompanyat per Jordi Casadesús al baix, teclats i samplers, Torre a la bateria i programacions i Víctor García al control de so. L'espectacle comptarà amb un disseny de llums a càrrec de Noxfera, que són responsables de projectes per formacions com Oques Grasses o La Fura dels Baus.
I Palamós farà un taller de pintura obert a totes les dones del municipi amb l'objectiu de crear un mural col·lectiu que visibilitzi la diversitat de les dones i també les desigualtats de gènere. L'activitat és gratuïta i està organitzada pels Serveis Municipals d'Igualtat i compta amb la col·laboració de la delegació local d'Oncolliga. El mural, titulat Amb mirada de dona, vol representar les diferents realitats que conviuen a Palamós: dones joves, grans, mares, dones immigrades i altres col·lectius femenins. Mitjançant l'art, la iniciativa vol fomentar la reflexió sobre el paper de les dones a la societat i fer visible la necessitat de trencar barreres com el sostre de vidre, que sovint limita les oportunitats laborals i socials del col·lectiu. El taller estarà dirigit per una pintora professional i no cal tenir experiència prèvia per participar-hi. L'objectiu és que qualsevol dona que ho vulgui pugui aportar la seva visió i formar part d'aquesta creació col·lectiva. L'activitat es farà cada dilluns al matí d'11 a 2:15, entre el 17 de març i el 14 d'abril a l'espai polivalent de les Galeries Carme. Les participants tindran tot el material necessari a la seva disposició. Un cop enllestit el mural, s'instal·larà a l'edifici d'acció social de l'Ajuntament de Palamós, on es podrà visitar de manera permanent. D'aquesta manera es vol deixar testimoni del treball conjunt de les dones del municipi i reforçar el missatge de la lluita per la igualtat de drets. Aquest taller forma part de la programació de les diverses activitats que es faran pel Dia Internacional de les Dones al proper 8 de març. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a través del correu igualtat@palamos.cat o dels telèfons 630-635-083 i 649-631 i 697. I nosaltres, abans d'acabar el supermatí, escoltem una mica de música amb Oques Grasses i Corre pels camps.
Sé que no ho he fet bé 30.000 cops, jo també he estimat malament. Se'm fa difícil reconèixer els meus errors. Jo vull córrer pels camps, yeah, 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 com quan tenia 10 anys, yeah, 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 yeah. Ei, sé que no en tinc una merda corrent, tinc clar que he d'anar a poc a poc. Que trist va ser veure't plorant l'últim moment. Jo vull córrer pels camps, yeah, 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 com quan tenia 10 anys, yeah, 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 yeah. Ei, ple de pols va corrent el nen de dins, tan petit, tanta por, ja no hi ets però estic amb mi, ja no hi ets però vens amb mi. Ja em diràs si es fa de dia i no ho veig que torna la calor quan hem passat prou fred. I em diràs si es fa de dia i no ho veig que torna la calor. L'olor del primer amor canvia l'aire per sempre i només pot ser així. Passen anys i jo encara segueixo somiant sense haver de dormir. Vull cantar-te com ho fan els grills i que no et passi mai res dolent. El riu que m'ha vist créixer el tinc dins al costat de la meva gent. Quanta alegria i quanta pena porto dins. Tota una vida queda enrere per seguir. Jo vull córrer pels camps, yeah, 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 com quan tenia 10 anys, yeah, 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 yeah. Jo vull córrer pels camps, yeah, 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 com quan tenia 10 anys, yeah, 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 yeah. Oh yeah.
I nosaltres, abans d'acabar el supermatí, hem de parlar per aquells als quals no els agradi tant el carnaval, perquè aquest cap de setmana arriba a Verges, una de les tradicions més consolidades d'aquest municipi, la sopa de Verges. I és que aquest diumenge començaran els actes que s'allargaran fins al dimarts 4 de març. I per parlar d'aquestes activitats i els actes ens visita el president de l'Associació de la Sopa de Verges, Josep Maria Font. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé. Ho teniu tot a punt ja per començar les activitats aquest diumenge? Per què comenceu tradicionalment a la Sopa de Verges? Què és el que es farà aquest diumenge?
Aquest diumenge farem la passada per recollir els ingredients de que fem la sopa pel poble. La gent col·labora amb diners o amb producte i farem una cercavila al dematí. Primer començarem al dematí, com no pot faltar, un esmorzar pels components de la sopa. I després, ja a partir de les 9, 9:30 del matí, farem una passada per les afores del poble i per als masos, i a partir de les 11 una cercavila amb gegants capgrossos i tota la gent que vulgui venir disfressada, i els grellers del Montgrí per fer la cercavila i per fer la passada pel centre històric del poble.
Perquè tradicionalment, quins són els aliments que es recullen més, no?, quan es fa aquesta passada? I si han canviat al llarg dels anys? És a dir, no sé si fa 20 anys, per exemple, es recollien aliments diferents dels que es recullen ara.
No, els aliments es recullen els mateixos, perquè els ingredients de la sopa sempre són els mateixos. La gent donen el que produeixen en el camp o els pagesos. Però sí que és veritat que 20 anys enrere es recollia més producte que ara la gent dona més diners, perquè ja, què passa? Pagesos i gent que treballa a la terra cada vegada en queden menys.
I, esclar, vull dir, a part d'aquesta recollida, els actes, no?, continuaran el dimarts 4 de març. Què hi podrem fer, no?, en aquesta tradicional sopa de Verges? Perquè entenc que el 4 de març es prepara aquesta sopa.
Sí, nosaltres comencem ja el dilluns 3 a la tarda a preparar la plaça, a preparar els focs i tot ja per el dia 4 al matí, a les 6 del matí, i ja encendre els focs i començar a fer bullir l'olla, no? Després sí, hi haurà diverses activitats durant el matí, com un esmorzar popular que començarà a les 8, 8:30 del matí, per tothom que vulgui venir a esmorzar, un vermut musical, el repartiment de la sopa a partir de les 2, unes sardanes després de la sopa i un altre ball de disfresses o un ball de fi de festa després de les sardanes a la plaça de la Vila tot.
Mm-hmm. I, és clar, quantes paraules de sopa preparareu per aquest proper dimarts? I si superareu les quantitats de repartiment de sopa que s'han fet en els darrers anys? És a dir, quants cassons de sopa teniu pensat repartir aquí a la Sopa de Verges?
Doncs aquest any prepararem 28 perols d'aram, que en total seran uns 2.500, 2.800 litres de sopa, que per aquí s'aniran a repartir unes 2.500 racions de sopa, més o menys.
I arribeu, vull dir, 2.500 racions de sopa són moltes, les arribeu a gastar totes? És a dir, hi ha 2.500 persones de Verges o persones que s'acosten a Verges aquest dimarts per venir a tastar la sopa de Verges?
Sí, s'acaba i s'acaba ràpid. Sí que és veritat que cada vegada més la gent venen a buscar-la i se l'emporten a casa, que això és una cosa que nosaltres volem intentar que no passi, perquè volem que hi hagi sopa per tothom. I al final, si vens amb una olla grossa a buscar sopa, possiblement hi haurà gent que estarà allà que no podran menjar-ne, però bueno, veurem a veure com ho organitzem i com ho fem, això. Esperem tenir sopa per tothom.
I, és clar, m'agradaria preguntar-li si es pot saber, però tradicionalment la sopa de Verges quins ingredients porta? És a dir, quins són els ingredients que la fan única d'altres municipis? És a dir, sabem que hi ha ranxos, sabem que hi ha altres sopes que es fan a altres punts de Catalunya, però què té d'especial la sopa de Verges i quins són els principals ingredients que hi podrem trobar per a aquelles persones que es vulguin acostar i que vulguin tastar aquesta sopa de Verges?
Jo no sé si me'n descuidaré cap, però podem trobar-hi diversos tipus de carn, com pot ser xai, porc, gallina, i podem trobar-hi mongetes, cigrons, patata, i podem trobar-hi sagí, que Sagí potser és un dels productes que ho fa diferent, i no sé si me'n descuido cap, perquè segurament que me'n descuido alguna cosa i em fotran crits, però bueno, no passa res. Així no ens la copiaran.
Exacte, aquesta recepta única que a vegades diuen l'ingredient secret, doncs aquest ingredient
és
secret...
És broma, és broma, no hi ha ingredient secret. El que passa que ara, també de memòria, segurament que me'n descuido algun. Però bueno, seria com una escudella, amb carn d'olla, però tot barrejat, sense treure la carn i sense treure, saps què vull dir? I sense treure les patates ni els cigrons, com una escudella, al final es fa un caldo i després es treu tot això, doncs nosaltres no ho trevem, ho tenim tot barrejat.
Uh-huh.
I és una sopa bastant contundent.
Uh-huh. Vull dir, entenc que aquesta sopa no responia als temps de fa anys enrere, en què es necessitava una menja contundent, no?, per anar, per exemple, a treballar, o per... entenc que la tradició sorgeix una mica d'aquí, no?
Bueno, jo crec que la tradició, diuen que sorgeix de que el feudal del poble una vegada a l'any convidava a tota la plebe a fer un àpat gratuït a la plaça. Diuen que ve d'això. No sé si exactament hi havia els mateixos ingredients o no. Jo crec que sí, no? Perquè al final són ingredients que en una casa de pagès existien.
Per tant, és aquesta voluntat de, també entenc que l'època de Carnaval no és triada a la babalà, és a dir, era una època en què es devia celebrar, no?, aquesta menjada, i entenc que per això cauen aquestes dates.
Sí, suposo que sí, eh? tampoc jo t'ho puc dir exactament, però jo crec que sí que va així, això, una mica és això.
Mm-hmm. I, esclar, recordem-ho, no?, el dimarts 4 de març estareu en aquesta plaça preparant tota aquesta menja, però comenceu al matí, a més la gent pot venir a esmorzar, si no m'equivoco, i llavors crec que serà cap a les dues que començareu a servir la sopa, no?
Sí, nosaltres arribem a la plaça a les 6, 6 i mitja del matí, encenem els focs, preparem la brasa ja perquè sí que hi ha un esmorzar popular, amb un preu simbòlic de, bueno, de 7 o 8 euros, em sembla que serà aquest any, que hi haurà un pa amb tomàquet i xulles i botifarra, i, bueno, perquè la gent comenci a fer boca i comencin a fer ambient a la plaça, i després a les 2 servim la sopa. A les 2 del migdia hi ha la sopa calenta i la servirem a la plaça. I tradicionalment el 90% de la gent se la menja a la plaça si fa un dia normal i corrent.
Esperem que el temps aguanti, perquè ahir sí que vam tenir molts derruixats, però en principi hauria d'aguantar. Esclar, què necessita la sopa de verges perquè tingui aquesta essència, perquè tingui aquest gust? Entenc que és el xup-xup, no?
Bueno, sí, el xup-xup. Són moltes hores de bullir. De les 6 del matí a les 2 són moltes hores de bullir. I l'essència, jo diria que és el tot, no? És el carinyo, la passió, i és la nostra festa. Vull dir, és la festa, una de les festes més importants de Verges després de la Setmana Santa.
Mm-hmm. Mm-hmm. I, esclar, quantes persones, entenc que de Verges i potser dels municipis del voltant, perquè recordem-ho que gran part dels municipis d'aquesta zona el dimarts teniu festa, esclar, quantes persones hi poden arribar a participar en la cocció d'aquesta sopa de Verges?
Nosaltres a l'Associació de la Sopa som uns 40, unes 40 Ostres. Persones, i després tenim 25, som 40 homes, perquè de moment les dones no s'apunten, no és que no n'hi vulguem, però de moment les dones no venen a rebre el parol perquè no volen venir, no perquè no les vulguem nosaltres, i després tenim unes 28 senyores que són les que ens ajuden a repartir la sopa quan està cuita.
Mm-hmm. I, esclar...
O sigui, ja... un total de 60-70 persones.
Home, són unes quantes, per preparar aquests 28 perols. Esclar, ja per acabar m'agradaria preguntar-li, esclar, quantes persones esperen que vinguin aquests dies a tastar la sopa i què s'ha de fer per poder venir?
Per poder venir has d'agafar el cotxe o peu o bicicleta i venir a Verges a la plaça a les 2. Res més que això. No sabem la gent que vindrà, però normalment la plaça està plena, unes 2.000, 2.500 persones. Esperem que estiguin a la plaça de Verges, si el temps ens acompanya.
Doncs esperem que sigui així i esperem que la sopa de Verges vagi molt bé. Amb Josep Maria Font hem estat parlant aquí de la sopa de Verges que tindrem aquest dimarts 4 de març. Moltíssimes gràcies per ser el Supermatí. Crec que l'hem perdut, però ens acomiadem d'ell. Moltíssimes gràcies. nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí. Ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que passeu molt bon dimecres. Adeu, adeu.